Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbe. Ja ha acabat la trobada entre el president espanyol Pedro Sánchez i el primer ministre d'Israel Benjamin Netanyahu, tot plegat en el marc del seu viatge a la regió, que també el portarà aquesta mateixa tarda a Palestina. És el primer viatge oficial des que Pedro Sánchez va ser investit president del govern espanyol. Un Pedro Sánchez que també ostenta la presència de torn del Consell de la Unió Europea és a Jerusalem juntament amb el ministre belga Alexander De Croo. Abans de veure's amb Netanyahu, Sánchez també s'ha trobat amb el president d'Israel, Isaac Herzog, i la directora de la Comissió Civil pels Crims Comesos per Hamas contra dones i nens en l'atac del 7 d'octubre. A la tarda està previst, com dèiem, que es reuneixi amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a Ramallah. Durant les darreres hores, Israel ha detectat 35 coets que haurien estat llançats des del Líban. De fet, és l'atac més gran des del passat 7 d'octubre, quan es va intensificar el conflicte entre Hamas i Israel a Palestina. Qatar, que ha mediat entre les dues parts, assegura que l'alto el foc es produirà les pròximes hores. Recordem que havia de començar avui dijous, però finalment aquesta treva no s'ha produït. N'estarem molt pendents. I als Països Baixos, el líder d'extrema dreta, Geert Wilders, està convençut que podrà governar. El Partit per la Llibertat ha estat el més votat a les eleccions que es van celebrar i ha obtingut 37 escons al Parlament. El sistema electoral neerlandès fomenta un Parlament molt fragmentat, perquè hi ha molts partits i sigui molt difícil obtenir una majoria absoluta marcada als 76 escons. El resultat d'ahir han permès l'entrada de 16 partits diferents que ara, per tant, hauran de decidir si busquen un pacte alternatiu o trenquen el cordó sanitari i governen amb l'ultradreta. La segona llista més votada ha estat la coalició d'esquerres i verds, liderada per Frans Timmermans, amb 25 escons. El partit de centre-dreta liberal de l'actual primer ministre Mark Rutte ha obtingut 24 diputats. I més qüestions. A casa nostra, matí molt complicat a la xarxa de Rodalies de Catalunya després de les incidències de l'estació de Maçanet-Massanes, que segons Adif ja s'ha pogut resoldre. Ara la circulació està interrompuda a la línia 4 entre el Vendrell i l'Arbós. L'avaria en un tren de mercaderies ha bloquejat la via i aquesta hora impedeix la circulació de trens. Renfe assegura que la companyia està gestionant un servei alternatiu de transport entre les dues estacions i també està portant una locomotora a la zona perquè pugui remolcar el tren de mercaderies avariat. Arran dels diferents problemes d'aquest matí, que ara us explicàvem, diversos usuaris han denunciat més incidències del que és habitual. També acusen els treballadors de Renfe i Adif de dur a terme una vaga encoberta prèvia al primer dia de les 5 jornades de protestes convocades a partir de demà. Els sindicats protesten pel traspàs pactat de Rodalies entre PSOE i Esquerra per investir Pedro Sánchez. Fonts properes a l'operadora admeten aquestes incidències i diuen que es podria tractar d'accions prèvies a la vaga que, com dèiem, comença ja aquest divendres i que es repetirà el 30 de novembre, l'1, 4 i 5 de desembre, just abans del pont de la Puríssima. Els sindicats han advertit que a Catalunya la convocatòria pot tenir una major incidència perquè els serveis mínims del 65%, 66% en hora de punta es van comunicar tard. I abans dels esports, una darrera informació: a Sabadell i Girona s'ha detingut 3 persones que tenien més de 140.000 arxius, principalment vídeo i fotografies de pornografia infantil, bàsicament imatges de nens d'entre 11 i 14 anys. Dos dels detinguts són germans que viuen a Girona i aquí se'ls ha trobat 53 dispositius on tenien guardats tots aquests arxius. Els dos homes els distribuïen per internet. En un segon registre, en aquest cas a Sabadell, la policia va arrestar un tercer home que també tenia milers d'arxius al seu ordinador. Ara són la 1:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, tampoc s'ha entrenat aquest matí amb l'equip i podrà ser baixa pel partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Rayo Vallecano. El porter alemany, que ha tornat lesionat de l'aturada de seleccions, ha fet ja treballs específics per les molèsties a l'esquena. Encara que no és una malaltia greu, aquest contratemps amenaça i seriosament de deixar-lo fora del partit de Lliga, que, com dèiem, es juga aquest dissabte a les 2:00 a Vallecas. I acabem parlant de futbol sala, on el Barça ha fet avui l'últim entrenament abans de jugar demà contra l'Inter Movistar a la Lliga, amb la novetat de Kokoro a la convocatòria. El Barça busca mantenir el liderat de la Lliga, que domina amb claretat, amb 31 punts, 6 més que el segon classificat, que en aquest cas és el Cartagena. Un partit que arriba abans d'una setmana decisiva a la Champions, en parlava Didac Plana avui, després de l'entrenament.
L'objectiu que tenim la setmana que ve és molt important, tots som conscients de que és una setmana clau, però també sabem que el partit contra Inter doncs, té la seva importància, no? Perquè significa, no? Perquè tots el volem guanyar també, i bueno, jo crec que tothom és conscient de que el repte gros el tenim la setmana que ve, però divendres tenim una bona oportunitat també per fer un bon partit, per competir, per marxar amb bones sensacions.
L'entrenament amb l'Inter tindrà lloc demà a les 9 de la nit. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 2 a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Set minuts i mig que ha passat a la una del migdia. Voronkova.
Hola.
Què tal?
Molt rebé.
Com estàs?
Molt contenta de ser aquí ja, otra vez. Me gusta estar, me gusta. Amb ganes. Què tal tu, Joan?
Bé.
Et veig esplèndid, la veritat.
Fent ràdio.
Ens agrada.
Molt.
Així que feliços.
Ràdio i música.
A tope.
Què més vull?
Pues ja està, ara. Ja està.
Escolta, de què ens parles avui, va?
Doncs mira, és un caprichito otra vez, ¿vale?
Em sembla molt bé.
Sí, perquè m'he posat a veure la sèrie aquesta dels Tudor.
Molt xula.
Sí, que és molt guai, molt sí. guai. Però, vale, hi ha una cosa, que és que la versió que donen és ficció.
Clar.
I no són els primers en fer ficció sobre Anna Bolena.
Perquè hi ha gent que s'ho creu després, eh?
Bueno, no passa res, és ficció. Deixem-ho clar, ficció.
Ara.
Atenció.
I després Salieri va matar Mozart.
Correcte, coses que passen. Vale, doncs Gaetano Donizetti va fer la seva pròpia versió de l'Anna Bolena i avui us la porto. Per què? Perquè m'encanten els drames històrics, em flipen, i us explicaré la història real, també les ficcions, i ahí que cada qual escoja i decida. Som-hi, doncs. Anna Bolena, de Gaetano Donizetti.
Que la història de Bolena ja és una mica això, eh?
No? Que sí?
Sí.
Buah, és que musicalment s'hi adiu moltíssim. Ja aniré, ja, o sigui, us convido molt a escoltar-la perquè no té desperdici.
Anem a viatjar musicalment, va.
Sí. Què passa? Com ja hem dit, versions hi ha milers. Però tant Donizetti com el seu llibretista, que n'hem parlat d'ell en alguna ocasió, Felice Romani, ja vam veure que tots els merders d'Enric VIII tenien tema. Tema, chicha, i aquí hay que hacer una ficción.
Enric VIII, un altre
no,
que...
No, és que, no, mira, abans de posar-nos a fondo faré el statement, ¿vale?
Val.
És que és molt important.
Som-hi.
Mira, de tots els personatges que jo anomeno basura, que n'hem tingut uns quants aquí també, Enric VIII s'emporta la palma.
Clar,
no,
sí.
Jo, este senyor, no puedo.
T'ho compro.
No, mira, mal. Mira, per qui no ho sàpiga, ell va ser rei d'Anglaterra entre 1509 fins al 1547, que va morir, va morir tranquil·lament. O sigui, no, muerte violenta, no, que no, no, tranquilíssimo de la vida. I ja et dic ara que era la persona més absolutament basura que et pogués tirar a la cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí. Perquè després veig aquestes ficcions del cine, de Netflix, que la Bolena, ai, és que és massa ambiciosa, és una senyora manipuladora, que serà massa el que tu vulguis, ¿vale? Creadors de ficció, me parece muy bien. Guai, però que la culpa de tot, literalment de tot, i el focus dels puh, que asco de senyor, són d'Enric VIII, vale? Atenció, va tenir 6 esposes.
Sí.
6. I us recordo que al segle XVI no hi havia divorci, d'acord? Així que se'n desfeia, eh? Que si la destierro, que si la decapito... Veis que no és muy buena persona?
Jo us recomano, per entrar a la figura d'Enric VIII, que llegiu una miqueta Shakespeare.
Home, per favor.
Que el deixa maco, també.
No, maco no, el deixa com és. Por Dios, és que és basura, immunda. És... Mira, escolta'm, és que tan basura és que, oye, mira, a mi d'esto de la religió me molesta.
Clar.
Me voy a inventar yo una y voy a ser el amo superior del tema. Però tu quién eres?
Sí,
és que era un narcisista, però vamos, de primera... Tu has vist els retrats?
Sí.
Mira, jo convido ara mateix els oients a obrir Google Imágenes, ara mateix, i cerqueu Enric VIII. Perquè què vol dir? O sigui, què vol dir? Mira, en primer lloc, esa estola de pieles que me lleva tamaño manta familiar. ¿Qué? ¿Por qué? No. O sigui, el pes d'aquella estola no tiene sentido.
Un gorret de tipo Cristóbal Colón.
Sí, però esa estola és més gran que aquesta taula,
sí,
la gent
sí,
no la veu.
Sí,
però...
sí,
no,
sí,
vale.
Sí.
Això primer ja, per començar. Després, la mida de l'esquena, que hace 2 metros de ancho. O sigui, què és eso? No. I ja per últim, la pose. Allà tot espaterrat de potes i senyalant-se el paquetorro que tiene com una coqui... No es pot. No, puja'm la música, no puc amb aquest home. Mira, posem-nos en context, que em poso de mal humor.
Sí,
perquè
sí.
Atractivo no era, ¿vale? Era un gordo, obeso, desagradable. I que si la verdad sea dicha, punto, perquè no hay estola...
Es que sabia que arribaríem aquí.
És que no hay estola que oculte... Bueno, d'igual, va.
Desagradable,
va.
Senyor, sí.
Posem-nos en situació, perquè el libreto es refereix, l'òpera només la podem seguir si coneixem la història que va haver-hi entre Bolena i Enric VIII.
Mm-hmm.
Qüestió. Enric VIII estava casat amb Catalina d'Aragó, ¿vale? Per una qüestió que hi havia una aliança política i geoestratègica bèstia.
Uh-huh.
Vale? Eren 2 corones bèsties. Com estem? Doncs que tothom és catòlic. Vale? I han de donar la cara davant del Vaticà i més concretament davant del papa. I la més catòlica de tots, i això serà important, uh-huh, és la pròpia Catalina.
Val.
Vale? Aquí estem que la cosa va aparentment bé. Però es donen 2 circumstàncies que trenquen completament aquesta harmonia familiar geoestratègica. Vale? La primera és que, tot i que Catalina li havia donat una descendència de 6 fills, mm-hmm, Enric, només en va sobreviure un fill. I aquest fill és una nena, la Maria.
Ai.
Ah, clar, que després, molts anys més tard, aquesta seria la monarca més sanguinolenta de la història i que donarà nom al còctel Bloody Mary.
Sí,
però això ja és un tema per una altra òpera, eh? Mm-hmm. Per un altre dia, que
sí,
la farem.
Val.
Perquè hi és.
Val.
I és.
Hi ha òpera, d'això?
Sí, sí,
val.
Bueno, qüestió. Ara mateix, en aquest moment, la princesa Maria només és una nena que clarament no garanteix la continuïtat de la corona, així que és un problema i punto.
Uh-huh.
No és més que això. Quina és la segona cosa que fa trontollar aquesta harmonia? Doncs que Catalina ja té una edat. Així que allò de tenir més fills, doncs s'ha acabat. El heredero no va a llegar.
Uh-huh.
Clar, evidentment, Enric té totes les amants i fills bastardos del món, així que té molt clar que el proven on és seu.
Sí, sí,
perquè ese paquetorro... Vale. Així que Catalina comença a ser una molèstia important per Enric. Amb aquesta circumstància, ell comença a fixar-se en la nostra protagonista, que és una dama de companyia de Catalina.
Uh-huh.
I ella és, evidentment, Anna Bolena. Que no és una dama qualsevol, no. És una dama molt completa. Per què? Perquè ella va tenir una formació de primeríssim nivell propiciada pel seu pare.
Uh-huh.
Que ell tenia 2 filles i eren els seus màxims actius.
Una dona absolutament intel·ligent, Anna
brutal,
Bolena.
Sí. Brutal, brutal. O sigui, ella va estar formada en arts, en literatura, en música, en política, ètica, religió... O sigui, brutal. Era, entre cometes, la reina de totes les converses.
Uh-huh.
Per què? Doncs perquè, a més, era divertida, eloqüent i molt intel·ligent. Clar, ella s'havia creat a les corts més elevades d'Europa. Mm-hmm. A més, la tia anava vestida a la moda francesa i s'havia format sota la influència de figures molt rellevants a nivell femení, mm-hmm. com són Margarida d'Àustria o Lluïsa de Savoia.
Ahí és mala.
És que és molt heavy, perquè aquestes dones no només tenien un pensament crític i absolutament trencador amb el concepte sí. de les dones a parir fills. No. Aquelles dones tenien coneixements i tenien accés a aquests coneixements. I no només els van transmetre a Ana Bolena, sinó que van insuflar en ella la voluntat i la sapiència sobre tot això. Mm-hmm. Política, estratègia militar, economia i un llarg etcètera d'opinions que estaven absolutament reservades als homes. Així que, tot i que la Bolena no era un pibon, mm-hmm. segons les cròniques, no ho era, era el que sí una tia llegida, culta i, a sobre, encantadora i pizpireta. Clar, dius, vamos, clar. En resum, una novetat com la copa d'un pino a la cort d'Anglaterra, uh-huh. que totes eren, pues bueno, o muy devotas o muy corquis. Uh-huh. No per culpa d'elles, sinó perquè no tenien accés a res. Així que la Bolena fascinava a tot aquell que no tingués el cervell, evidentment, podrit per la misogínia o el fanatisme religiós. Uh-huh. Clar, els que sí estaven així, pues no le caía bien esta chica. Qüestió. Ella ja havia estat promesa amb anterioritat amb un noble, amb Henry Percy, que el menciono perquè serà important, sobretot per Donizetti. Uh-huh. Ah, però, en arribar l'oportunitat d'anar a la cort d'Anglaterra, doncs tant ella com el pare diuen suspenem aquest prometatge, que aquí la cosa puede pintar bien, que potser podem donar un pilotazo i trobar una cosa millor. Uh-huh. I alerta spoiler.
Què?
Vaja si la troben.
Sí, eh?
Perquè tot i que dura poc i acaba fatal, Anna Bolena arriba a convertir-se en la fucking reina d'Anglaterra.
Abans, però, de ser reina,
sí.
passen moltes coses.
Totes. Mira, tenim Enric VIII, que ja està forniciando con todo el mundo. Entre d'altres, també ho fa Maria Bolena, la germana. Sí. Muy buena idea, todo genial, todo estupendo.
Las Bolena.
És que, de verdad, esto daría pa otra...
Da igual. Sí.
Bueno, qüestió que la Bolena, Anna Bolena, lluny de consentir, perquè ja ha vist l'exemple de sa germana, perquè veu que allò no prospera, així que lluny de consentir i caure rendida als peus d'aquest basuro, doncs ella el rebutja, i el rebutja no un cop, sinó un cop i un altre.
Ep.
Fins que Enric VIII, ja desesperat, perquè, és clar, això de que le bailen el agua és lo típico.
Clar.
Con su estola familiar. ¿Quién no cae a mis pies? No tinc costum d'això. Ell ja desesperat diu, bueno, ja està bien, tu has de cedir, perquè si cedeixes et convertiré en reina.
Ep.
I, és clar, una cosa és ser l'amant del rei, però un altre ben diferent és aquest ascens social brutal.
Tu diràs.
Així que Anna cedeix. Bueno, perquè l'oportunitat no està mal.
No està mal, diguem-nos.
No, jo te regalo un reino. Bueno, me lo pienso. Però, clar, tenim un problema.
Això ha passat més enllà d'Anglaterra, per exemple.
Home, per favor, claro. Coses. Qui tenim d'aquí a problemàtic? Catalina d'Aragó.
Home,
clar, tenim a Catalina d'Aragó. Així que Enric d'entrada prova la via, entre cometes, normal, ¿vale? Per aquests uh-huh. casos, que era demanar la nul·litat al papa d'aquest matrimoni. Clar, posat que el matrimoni està més que consumat, perquè ja hem dit que tenia una descendència de 6 fills i porten xopolón d'anys, la cosa estava complicada, però li quedava una oportunitat. Perquè, clar, era un basuro, i abans d'estar amb Catalina d'Aragó, també havia estat amb la germana de Catalina d'Aragó. És que li gusten les germanes.
No,
és que és basura, no, de verdad, por favor, que se ahogue ya con su estola. Bien, vale. Així que, atenció, perquè ell demana la nul·litat, al·legant, alerta, és que és boníssim això, que Déu l'estava castigant sense cap fill baró, perquè havia tingut una afera amb la germana de Catalina i per això s'havia d'anul·lar el matrimoni, per aplacar la ira de Déu.
Per això s'ha envellit amb Maria Bolena.
Claro, esto es así. Home, clar, bueno, terrible. I dius, ara nosaltres tot això ens sona amb una quantitat de pamplines espantosa, però és que les nul·litats en aquell temps es concedien a dojo amb arguments...
Nefastos. Sí.
Però, novetat, alerta, el papa es nega.
Patapam.
Es nega, però no perquè digués este argumento ridículo. No. El papa diu que no, perquè el que no volia era enemistar-se amb tota la fucking corona d'Aragó, que estaven tallant la pana molt importantment en aquell moment. Així que, bueno, la cosa pinta mal. Pa menys.
Pinta malament, eh? La malament. Música ja...
Ja t'ha posat ahí dramàtica, sí, això és el final de l'acte, sí. Una cosa dramàtiquíssima. Bueno, que la cosa pinta futura, no?, per les noves núpcies, però alerta que aquí el context juga una part molt important, perquè està molt en boga tot el tema de la reforma protestant.
Ep.
I, a més, Anna Bolena està molt interessada en aquesta reforma protestant. Així que la idea de renunciar al poder del papa, ignorar el Vaticà i tots els designis de l'Església, direm que resultava bastant atraient i la mar de convenient pel nostre estimat Enric.
Tu diràs.
Clar, clar, clar. Així que, dit i fet, nova religió per Anglaterra, a la porra amb el catolicisme, l'Enric se separa de Roma, abraça entre mil cometes les idees luteranes, perquè les idees que abraça són les suyes,
sí.
I Lutero li importa un bledo, i, atenció, perquè s'autoproclama jefe suprem de l'Església d'Anglaterra.
El sona, això?
Ahir porto estola gorda.
Doncs d'aquí ve la cosa.
Ahir porto estola gorda, insisto. Aleshores, anul·la el seu matrimoni amb Catalina, perquè ja és cosa suya.
Sí.
A més, la desterra a ella i a la filla, en plan, irse, que me molestáis aquí, també molestáis, i es casa amb Anna Bolena. I aquí, Joan, no ha pasado nada.
Tu diràs.
Religió nova, esposa nova, i a quien no le guste a la hoguera. I punto pilota. Aquí, nada más que hablar. Així que ja et suposaràs que tot això comportarà unes conseqüències brutals anys més tard, però, de nou, és un tema per altres òperes. Aquí ha de patir tothom.
Clar, clar, clar.
No és una història que acabi bonico, eh?
No, clar, tu diràs.
No.
Aquests precedents...
No. Però et diré que d'entrada aquest matrimoni entre l'Enric i l'Anna va molt, molt bé.
Ah, sí?
Sí.
Fixa't.
Estan molt contents, tot va molt bé. I tot està molt guai. A més, ella queda embarassada de seguida.
Ep.
Queda embarassada de seguida i, a més, el pare és ràpid. Tot va superbé, excepte per un petit detall. Que ja et podràs imaginar quin és aquest detall.
Ah.
Que la criatura, una vegada més, és una nena. Txan-txan!
Mira.
Ella és Elisabet I. I dius, no passa res. L'Anna és jove, és una tia que està sana, que està forta, així que paciència i temps al temps. Però no, Joan, el destí és cruel, el karma és dolent, perquè tot i que aquella queda encinta dues vegades més, cap dels embarassos arriba a terme.
Exacte.
I ja hem comentat que quan no llega el primogénito, Enrique se pone nerviosito.
Sí, eh?
Ja ho sabem.
Yeah.
A més, a tot això, li hem de sumar que tot allò que l'havia fet tan especial a l'Anna en un inici, allò de la intel·ligència, la iniciativa, l'implicació a la política, l'economia, doncs què passava? Doncs que ara era una profunda molèstia a la cort. Clar, tots els consellers i els càrrecs no podien tolerar que ara vingui la querindonga del rei, a tenir aquí opinió, i no només opinió, sinó decisió. Així que van començar a omplir de merda, però de merda gorda, la reputació de l'Anna. Allà, els mentideros de la cort van començar, a enverinar-la.
I som-hi, eh?
Clar, i fixa't que al final la història l'escrivien aquests senyors. Per això, ara veiem aquestes ficcions on l'Anna és literalment aquesta querindonga manipuladora.
Clar,
perquè aquests senyors, aquests que la van difamar perquè era un callese senyora, l'han convertit en aquest personatge de ficció.
Absolutament.
Així que, bueno, ja hi tornem a ser. No tenim fill, a més molesta. Així que què passa? Doncs que arriba el moment de què, Joan?
Home.
De buscar-se una altra.
Així, eh?
Home, què vols?
Pim-pam.
Home, que estamos aquí perdiendo el tiempo. I aquest serà, per suposat, qui? Una senyora de fora? No. Una dama de companyia de l'Anna Bolena.
Va de dama en companyia de dama en
sí,
companyia.
Sí, per suposat, com la germana ja se l'havia trincat, doncs ara me'n busco una que estigui prop, però no tant.
Val.
I ella va ser Jane Seymour, una figura importantíssima també per l'obra de Donizetti. Sí. Bueno, què? T'he plantejat aquí un sarau...
Déu-n'hi-do,
eh? ...de nassos, eh? Tenim Enric Vuité, Catalina Desterrada, sí, sí, Anna sí, Bolena, sí, sí. Intentant-se quedar embarassada, intentant amb el fill baró, però aleshores el paio va i s'enrotlla amb l'altra dama de companyia, però i s'enrotlla en sèrio perquè sembla que s'estimen, però no, però sí, però pam... Veus tot això?
Sí.
Doncs aquest és el punt de partida de l'Anna Bolena de Donizetti. I saps per quan el deixem, evidentment?
Home... Me imagino.
Para la siguiente temporada, no te digo que veo los Tudor. Cliffhanger, honey.
La setmana que ve que obrim secció amb la Maria Broncova explicant-nos aquesta magnífica obra de Donizetti.
Meravella.
Maria Broncova, com sempre, un plaer.
Un plaer, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 3 minuts. I arribem a 2:15 del migdia, hora de la Girocleta, i avui tenim a Olma Giró a la llibreria Norma, a Barcelona. Està allà perquè es presenta el nou còmic Black Sat Todo Cae, segunda parte, una de les sèries de còmic de gènere negre més venudes a tota Europa. El seu guionista, Juan Díaz Canales, i el dibuixant, Juanjo Guarnido, són premis nacionals de còmic, però per si fos poc, és que la sèrie Black Sat ha guanyat 5 premis Eisner, que són com els Òscar en el món del còmic. Per tant, us podeu imaginar que és un plaer poder parlar amb ells dos. Olma Giró, bona tarda.
Joan Trias, molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, mira, acaba d'acabar la presentació d'aquest nou còmic, Black Sat Todo Cae Segunda Parte. He de dir que ha vingut gent de tota Espanya, o sigui, imagineu-vos el nivell.
És un fenomen, Olma, això.
És un fenomen que part... no sé si tu ets molt amant del còmic o no.
Sí, a mi m'agrada el còmic, sí.
Jo t'he de dir que és un gènere que no hi estava molt acostumada. Ara, un cop comences a fullejar les pàgines de Black Sat, és que t'enganxa, perquè clar, us en feu una idea, són 7 àlbums... Els protagonistes són animals, però són animals que no parlen d'animals, sinó que animals humanitzats. Uh-huh. Llavors van passant coses, és de gènere negre, sempre hi ha algun que un altre assassinat, i a davant meu és que tinc Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Placer.
¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Nerviosos? ¿Cómo estáis?
Más que nervioso, un poquito cansados, pero contentos, porque llevamos ya un poco de jaleo. Salió el álbum primero en Francia hace un par de semanas y ayer ha salido aquí en España. Estuvimos en Madrid presentando y aquí en Barcelona. Encantados, pero ya te digo, un poco ya van pesando las piernas, vamos a decir.
Ahora vienen días de firmar mucho, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo que te digo, tiene esa parte de cansado, pero tiene también la parte de muy satisfactoria del contacto con el público. Cuando te pasas ahí tanto tiempo metido en la cueva haciendo los tebeos, que es una cosa muy laboriosa, y tienes la oportunidad de tener el feedback directo con los lectores, eso es genial.
Ahora hablaremos un poco del cómic, pero yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta, que es por qué habéis escogido un gato como el protagonista de todas vuestras historias. ¿Por qué un gato?
Hombre, el gato nos gusta, yo creo que a casi todo el mundo, pero aparte es que un gato detective yo creo que nos pareció muy buena idea. Primero porque porque aquí mi compadre Juanjo seguro que me da la razón, es muy gustoso de dibujar. Los felinos en general, estéticamente, son bellísimos. Y luego el gato está asociado a... Le presuponemos siempre una inteligencia, yo creo, y sobre todo una independencia, ¿no? Son animales muy individualistas y es algo que pega muy, muy, muy bien con un detective privado.
Olma, si em deixes preguntar-los...
Sí, t'escolten, de fet.
M'escolten, sí. Decía, si me deja Olma preguntaros, porque me contaba Olma la historia, que son personajes, que son animales un poco humanizados, ¿no? No sé si habéis partido como un poco de referencia o no, ¿eh? Pero a mí me ha venido mucho a la cabeza la isla del doctor Zhivago.
Yo, Joan, anava a dir Jerónimo Stilton, pero ahí lo dejo.
Cada uno tiene los referentes que tiene.
Ya me hace pensar, vamos, en cosas más oscuras, en referencias más oscuras, todavía. Sí. No, se trataba de recuperar de una manera, con un enfoque un poco más adulto, todas las historias de que se crean en cultura popular, tanto en dibujos animados, en dibujo de prensa, que está un poco en el origen de todo el dibujo de prensa desde finales del 19, luego desemboca en eso, en el gusto por dibujar animales y hacer personajes animales en los primeros cómics, en los cómics más primitivos incluso, algunos de los primeros héroes del cómic, como el gato Félix o Crazy Cat también. Uh-huh. Son animales, y luego Disney y Warner retoman el tema y lo popularizan hasta un extremo en que ya a nadie le sorprende ver un personaje animal vestido como un ser humano, y bueno, al que le pasan historias como la de cualquier personaje de cómic o de cine. Ya con los medios modernos de cine también hemos visto pues animales humanizados muchísimo, cada vez más, en algunas series de televisión, incluso con una calidad de un realismo que es bastante impresionante. Y bueno, nosotros pues nos basamos en eso, en querer hacer una especie una historia policíaca, investigaciones de un detective privado que, como hemos vuelto a decir y nunca está de más recalcar, es un gato y el rol está escrito prácticamente para él. Y bueno, retomando de una manera un poco más seria, más adulta, entre comillas, en la medida en que las historias pues son historias policíacas violentas, donde hay asesinatos, donde
hay acción,
hay temas que no son infantiles, como mucha gente podría pensar cuando de entrada dice son historias, claro, de un gato detective. No se trata de las investigaciones de Mickey detective.
Sea como fuera,
para mayores.
Sea como fuera, Juanjo, lo que sí sabéis es que la serie Black Sad tiene un éxito espectacular. Antes lo decíamos, que ha ganado todos estos premios, enseguida Olma os pregunta por ello, etcétera, etcétera. ¿Dónde creéis que reside el éxito de una serie como Black Sad?
¿Quién responde de los dos? ¿A quién pongo el micro?
No tenemos ni idea, de verdad, ¿eh? O sea, tenemos muchas pistas, porque claro, ya son 23 años desde que ha salido el tomo 1 y mucha gente se suda reflexionando al respecto, ¿no? El secreto del éxito no lo podemos saber. Sí pensamos que hay elementos que hacen que sea... que favorecen, digamos, que sea una lectura muy accesible. Es decir, tratamos, como viene de decir Juanjo, temas que son complejos, que son duros también, ¿por qué no decirlo? Hablamos de la violencia, de injusticia social, etcétera, etcétera. Perdón, el mismo hecho de que sea un noir, además tirando a hardboiled, pues hace que sea algo serio, digamos. Pero al mismo tiempo el formato que utilizamos, el cómic con esta apariencia tan realista, pero al mismo tiempo con un dibujo muy sensual, que es el de Juanjo, el hecho de utilizar códigos que se comprenden muy bien universalmente, porque están universalmente aceptados, como es el hecho de utilizar animales de manera metafórica. Y sobre todo este marco de la América de los años 50, que es un marco que yo siempre digo que es nuestra mitología moderna, ¿no?
Esto es fascinante, nuestra mitología moderna, América de los años 50. Descríbela, ¿cómo es?
Pues es elegante y dura al mismo tiempo. Es decir, es un mundo que se parece mucho allá al nuestro, porque es el posterior a la Segunda Guerra Mundial, es el del el capitalismo triunfante, los medios de comunicación que cogen el rol principal que todavía mantienen hoy en día. A nivel estético tiene algo de fascinante, que yo creo que es una moda que si te das cuenta no ha pasado de moda, valga la redundancia, de verdad. Son trajes, peinados elegantes, la arquitectura de entonces es fundamental, dura hasta hoy en día. Entonces tiene como un atractivo un poco atemporal, ¿no? que se mantiene hasta hoy en día.
Ahora que hablabas de la arquitectura de la América de los años 50, hay una cosa que llama mucho la atención, y es que Nueva York, yo no lo sabía, tiene un monasterio.
Bueno, tiene varios monasterios. En realidad, tiene este... en algún momento del siglo XX, unos millonarios decidieron comprar unos cuantos edificios emblemáticos de aquí, de Cataluña, creo que recuerda que también de Toscana, de algunos lugares de Europa, capillas e iglesias románicas, y llevárselos piedra a piedra allí a una colina, si no me equivoco, de Nueva York.
Es una colina que está al norte del Bronx, está a un tiro de piedra de Nueva York, se llega en coche, llega en 5 minutos, y son eso, se llaman los claustros, y esos son varios claustros reunidos alrededor de una torre y un monasterio tal cual reconstituido con un mimo admirable, y el sitio es mágico, es un poco incongruente, pero es muy muy bonito.
Sí, sí. Antes Joan Trias, el presentador, os preguntaba por un poco la clave del éxito. Claro, vuestros cómics han sido traducidos a más de 20 idiomas y se venden por toda Europa. Yo quiero, como, ¿dónde se consume más cómic a nivel europeo?
En general, dices, sí. En Francia, sin duda.
¿Sí?
Sí, sí, el mercado europeo por excelencia es el mercado franco-belga, en Francia y en Bélgica. Bélgica es un país más pequeño, pero es alucinante hasta qué punto tienen ese... el cómic forma parte del magma cultural al mismo nivel que pueda ser el cine, la literatura, etcétera. Y Francia exactamente igual. Es un mercado que multiplica por 10 o por más la presencia del cómic en cualquier otro país europeo.
Y luego también hay una cosa que creo que hace falta un poco de didáctica en el cómico, que es como que creo que no somos conscientes de lo que se tarda en hacer, en dibujar un cómic. Y si no tengo malentendido, este cómic está hecho de forma artesanal. Y ahora sí que te pongo a ti el micro, Juanjo, que eres el dibujante. Cuéntanos cuánto has tardado y cómo has hecho este cómic.
A ver, cada tomo de Black Sabbath supone entre 1 y 2 años de trabajo, porque son alrededor de 50 páginas realizadas de la manera más tradicional imaginable, o sea, sobre un papel que meto en una bandeja de agua y luego coloco en un soporte rígido a la manera antigua. Las páginas están entintadas con tinta china y pincel y colores de acuarela con un estilo muy 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 tradicional, muy muy figurativo. Y no todos los cómics están hechos de una manera tan elaborada, tan artesanal, por así decirlo, ni tampoco todos los autores le ponen el mismo tiempo, y algunos ni siquiera el mismo mimo. Pero yo siempre he trabajado de esta manera. He tenido tendencia a tener un dibujo muy detallado, a buscar el realismo en todos los efectos de ambiente, de luces. Tengo también un bagaje que comparto con Juan de dibujante de layout en dibujo animado, que es un poco el dibujo de los fondos con los personajes. Finalmente la composición, entonces la composición de cada viñeta, ya sean planos cortos y sobre todo los más complejos, los planos amplios en que el decorado se ve y en que tienes que enfocarlo desde distintas perspectivas y trabajar con muy conscientemente la composición, porque la composición es un elemento narrativo más. Es un trabajo muy arduo, muy laborioso, muy largo y al mismo tiempo fascinante. A mí me encanta, y me encanta comprobar la respuesta que el público nos da a todo ese esfuerzo y a todo ese mimo.
De hecho, el gato que dibujas, mucha gente lo llama como el gato más atractivo del cómico mundial. todo un hito, ¿eh?
En Francia, que le dicen directamente sexy. Las mujeres, tiene un éxito con las mujeres que alucinamos. Yo desde que la primera me dijo, qué guapo, pero bueno, que es un gato, precisamente, y la mujer me lo estaba diciendo así con una emoción que me dejó un poco trastocado y hasta hoy se sigue repitiendo esa sensación.
A ver, nos queda muy poco tiempo, pero creo que esta pregunta tengo que hacerla. Esta entrega, Blaxa, Todo Cae, segunda parte, es vuestro séptimo trabajo y a veces no pensamos que un gato tiene 7 vidas. ¿Se ha contado todo ya de Blaxat o habrá más Blaxat?
¿Habrá más Blaxat?
¿Cuándo? Esto es lo que nos interesa.
Esa es la pregunta trampa. Acaba de preguntarnos tú por la didáctica y Juanjo se ha expresado muy bien para ver lo difícil que...
Vale, hago cálculos, ¿eh? En 2025 tenemos nueva entrega de Blaxat.
No, porque se te ha olvidado también el tiempo de escribir un guión, ¿eh? Que también trae lo suyo.
A ver, vamos a hacer cálculos. ¿Cuánto tardas en escribir un guión?
Pues de medio año para adelante.
Bueno, ¿en 2-3 años tendremos nueva entrega o no?
No, la verdad es que no, porque tenemos otros proyectos en paralelo. Afortunadamente para nosotros, el Blaxat nos deja este espacio de aprovechar para, bueno, pues a partir en otras aventuras en paralelo, sin abandonar la serie, y que nos permite, pues en mi caso, hacer, por ejemplo, los guiones de Corto Maltés, que, oye, no está mal. También es guapo.
Hombre, y no está mal dibujado por Pellejero.
Oye, pues yo me quedo con eso, ya estoy tranquila que habrá, no sabemos cuándo, pero habrá más Blaxat. Muchísimas gracias a los dos por atendernos hoy, que vaya muy muy bien. Ánimos, que creo que os queda mucho día todavía. Ha sido un placer. Juan Díaz Canales, el guionista, Juanjo Guarnido, el dibujante de esta nueva entrega de Blaxat, Todo Cae, segunda parte, que pone fin a las aventuras de nuestro gato preferido en el mundo del cómico.
Pues muchas gracias a vosotros y volveremos con el tomo 8.
Sí. Juan, muchísimas,
desde luego que sí.
Muchísimas gracias.
Gràcies, Joan.
Gràcies, Alma. Fins ara, que vagi molt bé.
Ens veiem ara.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, gairebé 2 minuts, minut i mig, ja arribarem a 2:15 de la vesprada.
La vesprada!
Sanahuja, hola, hola.
Saps què passa? Que ja t'has comentat en una ocasió...
Explica'm això.
Quan s'entra aquest estudi t'has de dedicar una estona a desfer
els nusos. Sí, és un clàssic.
Els nusos dels auriculars, però sí, crec que ara sí, ja ho tinc més o menys controlat.
Jo no sé per què... Saps com els auriculars que portes a la butxaca de l'abric? Que sembla que cobrin vida?
Sí.
I es dediquin a enrotllar-se?
Sí, que dius que jo no he fet tanta història amb aquests auriculars perquè estiguin tan embolicats.
Doncs amb els de la ràdio passa el mateix.
Amb els de la ràdio
però fora de la butxaca.
Passa el mateix, exacte.
Sí, és així.
Ai.
És un intríngulis important aquest, eh?
Ai.
Un dia ens podries parlar d'això.
Tampoc té massa recorregut. O sigui... És a dir,
gràcies per acompanyar-me en aquesta trista història.
No, és que o sigui, si vols podem fer literatura sobre un cable enrotllat.
Jo crec
però,
que ha d'existir algun expert
segur
que es pugui resoldre el dubte.
Aquí a la casa?
Sí, aquí, a la casa en tenim un.
Tenim.
Segurament tenim.
Hi ha diversos, perquè tenim el maestro Yoda i el joven Padawan.
Correcte.
Saps per on vaig?
Sí, home. Perfecte. Evidentment que sé per on vas.
No cal dir-nos, que després tothom té una sensibilitat.
Rafa,
sí?
Jo et veig demanar una cosa
sí?
I has complert, eh?
Home, clar. Jo el que tu dius, tries, són òrdenes per a mi, mai millor dit, i estic sempre atent als teus desitjos.
Vinga, va, som-hi.
O sigui, és circunscrit a la ràdio, eh? No. Si em demanessis que per exemple, jo que sé, sortís al carrer disfressat de Buda en el meu temps lliure, doncs no ho faria, en principi.
No?
No.
Ni per la ràdio.
Ja t'ho dic. No, clar. És que aquí t'he donat una idea horrorosa.
Clar, sí.
No ho faré, no ho sé. No, si m'ho demanes per la ràdio, tinc molt poca vergonya. Tu ja em coneixes.
Sí? Sí, bueno, sí.
Però,
sí,
en el àmbit personal, no.
Val,
però en la ràdio sí. I ahir em vas dir, escolta, avui d'un monogràfic de Forocoches
sí.
I aquí te'l porto. Fins a les dues, fins que arribi el Toscano a fer coses
Epa.
Serioses, farem Forocoches.
Som-hi. Són dos persones... Perdona, eh? Vull dir, deixa'm... Som dos persones,
persones.
Com si ens haguéssim fotut metamfetamina, saps?
Sí.
Però... Però és trist, perquè som dos...
Vámonos.
No sona a colla.
No sona a colla, sona una mica trist tot plegat. Però bueno amb la sintonia de fons crec
que podem.
Dona el pego.
És una mica Forocochero, això.
Home, i tant.
No?
Sí. És que la secció sí... I una mica queda induïda de l'esperit Forococheros.
Val.
Mira, en certa ocasió et vaig dir, et portaré un recull de temes que no toco. Perquè jo a Forocoches entro, cada minut hi ha un fil nou,
sí.
Hi ha un tema nou que es proposen, alguns tenen més recorregut,
sí.
Alguns altres menys recorregut. És a dir, hi ha posts o temes que la gent contesta, hi ha 500 respostes
uh-huh.
I hi ha que tenen 20,
vale?
no hi ha tant. Però, per exemple, alguns dels temes que proposen els Forococheros i que no entraré a donar
no entraràs
respostes,
amb aquests, eh?
Només són els temes.
Val.
Són aquests.
Ara.
Per exemple, un dels temes, he agafat els més recents,
sí?
Val? Un tema era Aitana sin flequillo. Tot bé perquè sembla ser que, no sé...
Aitana, la cantant, intueixo,
Aitana,
eh?
Aitana Ocaña, no?
Sí.
Aquesta d'Operació Triunfo i tal. Doncs hi ha una imatge...
Aquesta d'Operació Triunfo
corre,
i tal, eh?
Que corre per TikTok, del telèfon,
sí.
Corre per TikTok alguna imatge d'ella sense el
serrell.
El rei. I hi ha un reguitzell de comentaris. Un altre tema és... Un joven imprime en 3D fitxes de los coches de choque i las vende en la feria. I a partir d'aquí...
Mira, i som-hi.
Després... La compañera de piso con la que duerme mi mano, ya saben que en idioma
sí.
Forocochero mi mano es mi novia,
sí.
O la meva parella, tiene sarna.
Ay, no.
Imagina't
per
el que
favor.
Pot sortir d'aquí. Un altre, perquè vegi la varietat.
Sí, sí, sí.
El buen jamón ibérico de bellota
Ay.
Tiene la grasa entre los músculos. Cosa que jo desconeixia.
Jo també.
Però si ho diu Forocochero segurament serà cert.
I Messi parla de pernil.
Hi ha temes de cinema, per exemple.
Què?
¿Cuál creéis que será peor? ¿Los asesinos de la luna o Napoleón?
¡Oh, buenísima!
Peor, ¿eh?
Peor. Yo tengo muchas ganas de ver a Napoleón.
Ya van... Home, sí, Ridley Scott y Joaquín Phoenix, eso te sí, pone sí. Pinta. Pero los Forococheros...
Es de aquí, ¿eh? Del barrio Sants.
Tienen una mirada.
Joaquín Phoenix.
Joaquín. Kim.
Kim Phoenix. Sí, sí, sí.
Después... Hi ha gent que llueix les seves habilitats, com per exemple hi ha un que diu me fabrico una màquina arcade i os lo enseño.
Fins aquí, eh?
Una màquina arcade. Hi ha un altre, hi ha que són també didàctics, que és... Aquest és molt senzill, però hi ha molts d'aquests. Vivo en Roma i respondo preguntes. Vols conèixer Roma? No vagis a Roma. No miris una guia. Entra a Forocoches.
I pregunta.
Un altre, mi mano, un altre cop mi mano. Hi ha molts temes de mi mano.
Això de mi mano, no m'agrada a mi això.
Mi mano, bueno, però és l'idioma forocochero.
Sí, sí, clar, és.
Mi mano me ha cogido el mòbil sin permiso
sí.
I se ha puesto a mirar mis chats.
Compte això, eh? Ui, això és un tamasso, eh? Aquest sí que te'l deixo obrir algun dia.
Això és complicat. I després, aquest te l'he portat desenvolupat, vale? Després el tocarem. Hi ha un que és... ¿Qué haces si tu novia te dice de juntar las cuentas del banco? Tema serio.
No. Y tú especifica, ¿eh? Tema serio. Vale.
Bé, són alguns dels temes de Forocoches. Llavors, Què? Entrem en alguns fils, va.
Sí?
L'usuari Pastilla 95.
Pastilla 95, eh?
Pastilla 95. Pastilla 95.
Sí. Molt bé.
Planteja un escenari inventat. A veure tu com reacciones. És una... Bé, és una hipòtesi del que podria passar.
Et recordo que l'última hipòtesi escenari inventat que recordo és què passaria si vas a 250 km per hora
contra el cotxe. I poses la marxa enrere.
Ah, exacte, i poses la marxa enrere de cop.
Aquesta és inclús més fantasiosa, perquè diu... Te despiertas una mañana de sábado de 1993 en un lugar cualquiera de España con 100.000 pelas en el bolsillo para fundirte en lo que quieras hasta el lunes, 20 años de edad, y un BW Corrado, que no sé, es un coche.
No tengo ni idea.
Es un coche vale. Tal, en propiedad. ¿Cuál es tu plan?
Es molt forocochero, això,
93, ¿eh?
Pero molt forocochero.
100.000 pelas a la butxaca per fundir-te i un cotxe.
Val.
20 anys, eh? Van els forococheros.
Vinga.
Diu el primer. Yo tenía un año, pero entiendo que será con la edad y cuerpo actual.
És bo que no me l'esperava.
Home, és que... És que fan uns plantes...
Sí.
O sigui, jo crec que queda clar, no? Que és...
Sí, home, sí, clar.
El 93... Que tens 20 anys...
Amb ja, 20 anys allà.
Amb 20 anys allà, sí,
clar,
com sigui.
No,
val?
Ara.
No, no, no. Després hi ha gent que s'ha entrat en temes, en termes de bucle temporal. O sigui, un és... Iria a verme nacer.
Ui. Amb 100.000 peles?
Bueno, però ignora lo de les peles. Ell, aquest forocochero, diu que iria al seu propi part. A veure com neix. Després hi ha un que és molt bàsic i que jo crec que és una resposta generalitzada, que és... Ruta del bacalao.
No me Home.
Ruta del bacalao. Después yo noté que digo, te despiertas en una mañana de sábado, dice. En 1993, con ese coche y esa pasta, estaba de fiesta desde el jueves.
No desde el viernes,
y
¿eh?
Y digo, bueno, y sin ese coche y con menos pasta también.
Claro.
¿Vale? Vale.
Sí, sí, sí.
Después, ya aunque, mira, también fantasecha, quemar esas ruedas en el jarama.
Ara.
Directamente, ¿eh?
Vale. Jarama, ¿eh?
Y hay gente que vol fer negoci. Perquè pensa, és una mica regreso al futur, l'almanaque deportiu.
Val.
Jo sé el que passarà amb certes coses
sí.
I vull tenir pasta.
Amic.
Diu, acciones de Microsoft por esa fecha no llegaban a 400 pesetas. A día de hoy una acción de Microsoft son unos 350 euros.
Bueno.
Ja està fent negoci. ¿Vale? Un altre que diu, compraría terrenos de Marina d'Oro similar. Ya habría tiempo para fiestas. I un altre que diu, ir a por una hipoteca, que el dinero era gratis. En aquella època és veritat.
Veritat.
Perquè allò encara no havia instal·lat...
Les hipoteques.
No havia instal·lat la bombolla immobiliària.
No, que va.
Hi ha un cinèfil que diu me voy a ver Parque Jurásico al cine.
Ah, mira.
Perquè és l'any de l'estrena de Parque Jurásico. I hi ha un altre que
diu... És l'any de la U?
Sí.
És del 93,
sí? El 93, sí. Hi ha un que diu 1.000 hamburgueses de 100 pesetes.
Ui, que bèstia.
Directament.
Sí, una hamburguesa de 100 pesetes, aleshores... hauria de ser un hamburguesot, eh?
Exacte, però tenies per 1.000.
Clar.
Imagina't, acabaves bé, el colesterol per les núvols. I hi ha un altre que, fixa't, aquest és molt melancòlic, diu, con la edad que yo tenía entonces, día perfecto hubiera sido Televisión por la mañana, Oliver, Caballeros del Zodíaco, Humor Amarillo, La noche de los castillos.
És boníssim perquè t'està fent tota la programació, eh?
I por la tarde, dibujar un rato o jugar con mis juguetes y viciada intensa a la Game Gear.
És veritat. I diumenge al matí, per cert, que tenies bonança.
Bueno, clar, és que aquella televisió meravellosa que només podies veure aquella, perquè
sí,
no hi havia massa cosa. Solo con eso era feliz, molt bé. I després la darrera resposta, per mi és la millor.
Ahí.
Diu, recordem la pregunta, despertes, tatatams, 100.000 peles, un cotxe, 20 anys, i què faries? I aquest usuari diu, jo què sé.
A mi que me cuentas, eh?
Jo què sé. Però tenim més forocotxes.
Va.
Mira, per si no tenim temps, vaig a la part final.
Anem bé, eh?
Vinga, va, doncs...
Queden 7 minuts.
El mecànico diu... És el tema que t'havia dit abans. ¿Qué haces si tu novia te dice de juntar las cuentas del banco? Tema serio.
Tema serio.
Diu, hola, Xurs. Resulta que acabo de aprobar una oposición a uno con todo lo que ello conlleva de sacrificio y mi novia... 2 años de pareja, me dice al poco tiempo de aprobar, 1 mes, que habría que juntar las cuentas bancarias, que ambos podríamos disponer del dinero de ambos.
Conta.
Y para postre, enmascara el hecho, preguntándome directamente si la relación va en serio en cuanto a hipotecarse y formar una familia. ¿La dejaríais por interesada o aceptáis con vistas a futuro? Después digo, Para los que digáis de hacer cuenta conjunta y separada al mismo tiempo, una conjunta y dos separadas, ya os digo que no entra en su cabeza dicha versión.
Ah.
Y aquí van las respuestas.
Fan por las respuestas.
Se hace una conjunta y luego cada uno la suya, de toda la vida de Dios. Primera respuesta.
Sí, muy de acuerdo con esta, perdona.
Novia ni de coña. Un matrimonio ya lo veo diferente, aunque nunca te puedes fiar.
Molín, ¿cómo estem, eh?
Una cuenta conjunta donde cada uno pone lo mismo porcentual. Eso
ara.
A vuestra elección.
Ara.
Y aunque se explaya Moldiu. Lo que dices es un sinsentido. ¿De verdad lo que te ha planteado es que tú pases todo tu dinero a una cuenta y ella todo su dinero a esa misma cuenta y que ambos dispongáis de todo? Uno, le has entendido mal. Dos, te explicas como el culo. Tres, si es eso lo que te ha planteado, si es la opción tres, corre lo más lejos posible.
Ahora, coge el dinero y corre, ¿eh?
Cuentas separadas y una común donde se aporta. Si no es capaz de entenderlo, se lo escribes. Si se niega o empieza con chantajes, pues te está haciendo un favor, ahorrándote tiempo y dinero en boda y divorcio.
Molt foro cochero de
radicals.
Compte conjunta y cadascú per separat, també. ¿Eh?
Radicals, sí. Després, pues si no entra en su cabeza la versión de una cuenta conjunta y otra separada, es que no te quiere a ti, sino a tu dinero. Ya con eso tú decides qué hacer. Aquí, Van Force.
Sí.
I el darrer que et porto, m'agrada també molt, diu, en dos paraules, Uye.
Molt Jesulín d'Obric, això, eh?
I el darrer, que per mi és el millor del que et porto avui. Vamos. L'usuari Primolari, que és un clàssic. És el
Primolari,
segon,
ja,
el
sí, Primolari, ja ha sortit alguna vegada aquí.
Ja és la segona vegada aquest del porto.
Compte aquí, eh?
Planteja la següent qüestió al Foro Coches.
Ahí.
Palabras que siempre van con otra. Por ejemplo, posa dos exemples.
Ah.
Pronta recuperación.
Oh, boníssim.
Pronta recuperación.
Boníssim.
Premeditación y alevosía.
És ¿vale? boníssim.
Llavors, sobre el temps de les respostes. Llavors, si vols, juguem.
Jo sembla que no sigui forocotxero, això, eh?
No, és molt semàntic aquesta, eh? I és de pensar.
Sí?
I tal. Si vols, jo et dic la primera de les paraules
va.
I a veure si tu afegeixes la segona de manera natural.
Som-hi.
Vale? Pol... No marxar, no diguis marxar. No diguis marxar.
Com estem avui?
No, Pol és de referent a Fórmula 1. Pol...
Position.
Pol Position, molt bé. Aquesta és complicada, ja te la dic jo. Ai. Aledaños de l'estadio.
Ui, sí.
També va junt. Ultra...
Ui, hi ha moltes aquí, eh?
Ultra...
Hi ha moltes aquí.
Ultra dretxa.
Ah,
ultra
jo t'hagués dit nacionalista.
Ultra nacionalista, també podria
també,
ser.
També,
però
també.
Aquí es posen ultra dretxa. Modus...
Operandi.
Molt bé. Marco...
Antonio.
Marco incomparable. Antiguas... Pesetas.
Ah, antigues... és veritat.
Aquesta també és complicada. Mis dieces.
Mis dieces, també boníssim.
Aquesta l'encertaràs. Pingües...
Com?
Pingües...
Pingües?
Pingües... Beneficios.
Mare Déu.
Ilegalizada... Batasuna.
És bona aquesta, també.
Sí.
És bo... No, em sembla un fil...
És molt bo,
sí.
És molt bo. Aquest és, també és bo. Estatus...
Legal.
Estatus quo. Trias, m'estàs fallant, eh? Et tenia permès...
Estatus legal n'hi ha, eh?
Sí, però no, va, no te ve al cap amb tanta facilitat. Estatus quo. Paradero... Desconocido.
No és tan fàcil, eh?
Aquest s'ha matat...
Paco.
Molt bé, aquest sí. Perro... Sánchez. Aquest m'agrada molt. Ni se t'ocurra.
També molt bo.
Ni se t'ocurra. Fruncir...
El ceño.
I ell mateix, aquest usuari, es pregunta, ¿se puede fruncir otra cosa?
També és veritat. No ho sé, eh?
Automàticament hi ha un que li respon, tienes la mente enferma. I vinga, abans d'acomiadar, aquest darrere és en anglès, eh?
Ai.
És en anglès, però ho castellanitza. What? A veure, a casa, juguem tots, amics oients. Si teniu contacte amb els joves, us serà més fàcil, perquè són d'aquestes expressions.
Ah.
What
The fuck.
The fuck.
Boníssim, Rafa Sanahuja.
Ai, fora cotxes.
Molt bo aquest fil.
Sí, sí, aquest,
m'agrada
aquest
molt.
És molt bo, aquest és molt bo.
Recordem ja que un dia colarem,
sí, estem...
Rafa Sanahuja dins del món forquetxero.
Estic en ello, estic buscant la manera. No és fàcil, eh?
No és fàcil.
Perquè
no és fàcil.
Recordem que has d'ingressar amb una invitació.
Clar,
no pots registrar-te. O sigui, tu has d'estar recomanat per algun...
Ai, el dia que ho aconseguim.
Bueno, ja veurem què passa, perquè podem obrir...
Ràdio Estel directe dins de Forocotxes.
Exacte.
És així, clar.
Ai, senyor.
És el nostre ninxo.
Mai millor dit, serà el nostre ninxo.
Va, ja està, nosaltres que ho
Toscano,
anem
Toscano,
deixant aquí...
Toscano, informa-nos.
És l'hora d'informar rigorosament amb tot l'equip de Xavi Toscano i l'Estel Migdia. Després, ja ho sabeu, Mercè Raga en fabricació pròpia i tota la seva colla, la missa diària des de la Catedral de Barcelona i Ignasi Miranda amb el Sense Distància. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà. Adéu-siau.